Són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
Bon dia. El malestar reflectit a l'enquesta de percepció del turisme entre els ciutadans a les Balears avala el full de ruta del govern. Aquesta és la conclusió que n'extreu el conseller Jaume Boussà. Defensa que el sondeig, fet l'octubre de l'any passat, però que han conegut aquesta setmana, mostra com la majoria de la població és partidària de limitar. I això, diu, és precisament el que estan fent, limitar i no reduir.
Els resultats de l'enquesta avalen la feina d'aquest govern. Avalen la feina d'aquest govern, que no fa falta enquestes per saber com respira la societat.
Per contra, el Fòrum de la Societat Civil creu que s'hauria d'anar més enllà i de créixer, i l'oposició acusa el govern de no fer prou contra la saturació. És dijous, 18 de setembre. I Gabriel Oliver ja és el nou president de l'Audiència Provincial de les Balears. A la seva presa de possessió s'ha marcat aquests objectius.
Bueno, com jo he dit, jo intentaré fer una feina discreta d'ajuda en els meus companys i hem d'aprendre a veure quines són, poden ser les solucions pel retras que té l'audiència, que és una realitat que el té. I hem de veure si la nova reforma de l'organització de l'oficina judicial ens ajuda a poder incrementar les places en un futur.
Actualment, Oliver és magistrat de la secció quarta de l'Audiència, on fa comptes continuar.
Oliver s'ha fet ressò dels valors que han de ser presents en la seva feina com a jutges: la independència, la imparcialitat, la humilitat i la valentia.
I prop de 21.000 alumnes de formació professional de les Balears començaran les classes demà.
Un curs que arrenca amb 36 cicles nous i més de 2.200 a les Balears, 168 més que l'any passat.
El conseller d'Educació reclama responsabilitat als sindicats educatius i els insta a prendre una decisió per resoldre el conflicte amb el mestre condemnat per assetjament a un exalumne.
Alhora, Antoni Vera ha expressat el seu respecte envers les famílies del centre de Son Sardina, que ja fa més d'una setmana que no duen els seus fills de classe, en protesta per la presència de Miquel Roldán, el FEIP, Maria Antònia Salvà.
La solució, així com està ara jurídicament, passa per la comissió paritària administració forces sindicals, i en els quals, en aquesta comissió, tots han de dir la nostra, i jo crec que tots han de fer un exercici de responsabilitat tots junts.
I a Eivissa ha entrat en alerta per sequera l'Ajuntament de Vila, i això ha suposat disminuir la pressió de l'aigua que surt pels grifons. Ho notaran sobretot aquelles persones que viuen en edificis més alts.
Una mesura que, diuen, ja dona resultats perquè ha baixat el consum. A més, des de fa uns dies, el municipi ja subministra únicament aigua dessalada.
L'Institut Balear de l'Habitatge impulsa en aquests moments la construcció de 900 habitatges de protecció oficial a totes les illes.
L'IBAVI calcula que el parc actual de 2.500 nou habitatges públics augmentarà un 35%. Tots els habitatges seran per a persones amb 5 o més anys de residència a les illes.
I de la crònica internacional, Israel assegura que està negociant amb els Estats Units el repartiment de la Franja de Gaza. Així ho ha afirmat el ministre de Finances d'Israel, qui també ha dit que l'enclavament palestí presenta un potencial boom immobiliari.
Això quan la Unió Europea fa un pas més i incrementa la pressió comercial sobre el govern de Tel Aviv, precisament per la massacre que està provocant a la Franja de Gaza. Avui, les marxes per Palestina a Mallorca han convocat una concentració amb cassolada davant el consolat dels Estats Units a Palma. També hi haurà protestes simultànies a Eivissa, al passeig Vara de Rei.
I en els esports, la direcció del Mallorca demana tranquil·litat, tot i el mal començament de temporada. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, Alfonso Díaz i Pablo Ortells han enviat un missatge d'unió dins el vestidor i de tranquil·litat, tot i la mala ratxa de resultats, un punt de 12 possibles. Aquest era el discurs del club abans de rebre diumenge l'Atlètic de Madrid a Son Moix. El conjunt matalasser arribarà a Mallorca després de caure la Champions per 3-2 contra el Liverpool. I també en futbol, el Formentera ha quedat eliminat de la Copa Federació després de perdre per 6-1 al camp de l'Atlètic Lleida.
I pel que fa al temps, quina jornada esperam avui? Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui continua la monotonia. Continuarem amb unes condicions pràcticament idèntiques a les d'ahir. La temperatura es mantindrà en un valor bastant semblant. Els valors més elevats giraran entre els 29 i els 33 graus aproximadament. Per tant, continuarà aquesta calor per sobre de la que seria habitual en aquestes alçades de l'any. D'altra banda, quant al cel, avui el sol serà el protagonista, però sí que estarà acompanyat en alguns moments per algun núvol baixos. En conjunt, molt poca cosa. El vent bufarà de gregal i això i ho farà fluix. Això permetrà que tinguem també unes condicions marítimes molt tranquil·les arreu del territori. Un dia perfecte per la gent que vulgui sortir al mar. Ara mateix tenim a Mallorca 20 graus a Manacor, 21 a Sa Pobla i 22 a Palma. A Menorca 22 graus a Maó i 23 a Cala Morell. I a les Pitiuses 19 graus a Cala Jondal i 23 a Sant Carles.
Així estan les Balears i el món quan són les 7 i 5 minuts amb Rafa Andrés al control tècnic i Antònia Escanelles, Caterina Bany i Cristina Bausà. Començam.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El govern considera que la darrera enquesta de percepció del turisme entre els residents a les Balears avala el seu full de ruta de contenció i de lluita contra l'oferta il·legal. Per contra, i amb els mateixos resultats a la mà, el Fòrum de la Societat Civil defensa que la ciutadania demana de créixer. Els resultats mostren un augment del descontentament per com afecta l'activitat turística a la qualitat de vida.
Segons el sondeig de l'AETIP, un 31% de residents de les Balears consideren que el turisme perjudica la seva qualitat de vida. En contrast, un 19,5 entén que la millora. Quan es demana per la quantitat de turistes, la insatisfacció és directament proporcional als rècords que es baten de cada any. El 76% dels enquestats considera que arribaven massa turistes. Amb tot, el conseller de Turisme, Jaume Bausà, reitera que l'aposta del govern no és el decreixement.
El que demana l'enquesta és limitació. I nosaltres el que fem és limitar. Jo crec que contenció i limitació són paraules sinònimes i el que fem és limitar. Limitar més places turístiques en tots els àmbits. Prohibint que se'n donin a dins plurifamiliars.
També els residents vinculats al sector turístic consideren que arriben massa turistes al Manco en períodes concrets, el 71%. El conseller posa el focus en l'oferta il·legal.
Lo primer que hem de fer és reduir l'oferta il·legal. Lo primer hem de perseguir aquell que està fora de la llei, aquell que abusa del territori, que abusa de resident, que abusa de recursos.
Des del Fòrum de la Societat Civil demanen al govern que tingui en compte l'enquesta a l'hora de regular l'activitat turística i que ho faci de manera que en disminueixi la pressió. Jaume Bagarau i Margalida Ràmit són els portaveus del fòrum.
Aquesta enquesta ve a manifestar l'amplitud d'aquesta molèstia, no? L'amplitud d'aquest perjudici i l'amplitud dels impactes negatius que té el turisme.
Ja no és la qüestió de vivint del turisme o mal vivint del turisme, sinó que el turisme viu a costa nostra. No és que s'estigui perdent el temps, és que s'està instrumentalitzant un temps per, en comptes d'afrontar una reconfiguració del model econòmic, s'està fent una reconfiguració de model de negoci.
El fòrum es mantindrà al marge del pacte per la sostenibilitat si el govern no canvia la metodologia.
I mentre els partits de l'oposició recriminen al govern que no faci res contra la saturació, com exigeix la ciutadania, el portaveu parlamentari socialista Iago Negueruela i el de Més per Mallorca, Lluís Apesta i Guia, consideren que Provenç no ha duit a terme les mesures que va prometre fa un any, com a pujar l'ecotaxa.
Negar la realidad permanentemente lleva a que uno mismo se dé sorpresas cuando encarga encuestas y le dicen que la población de nuestras islas marca qué hay que hacer, que es precisamente lo que ahora Provenç dice que no va a hacer.
Que no només es que traeixi a la ciutadania i en els interessos de la ciutadania i que demostra a l'enquesta que s'ha publicat, sinó que s'atreixen a ells mateixos. I és el pitjor que pot fer un partit polític. Però un partit polític mai hauria de traicionar els seus principis per arribar a un pacte.
Són les 7 i 9 minuts. Gabriel Oliver, ja és el nou president de l'Audiència Provincial de les Balears, és actualment magistrat de la secció quarta de l'Audiència, on fa comptes continua.
Diu que s'ha d'incrementar el personal per agilitzar els tràmits judicials, ho ha dit durant la seva presa de possessió, en què s'ha marcat altres objectius, destacant que l'Audiència es fa feina en equip.
Bueno, com jo he dit, jo intentaré fer una feina discreta d'ajuda en els meus companys i hem d'aprendre a veure quines poden ser les solucions pel retras que té l'Audiència, que és una realitat el té, i hem de veure si la nova reforma de l'organització de l'oficina judicial ens ajuda a poder incrementar les places en un futur.
Oliver s'ha fet ressò dels valors que han de ser presents en la seva feina com a jutges, és a dir, la independència, la imparcialitat, la humilitat i la valentia, que diu que són essencials per desenvolupar les tasques amb professionalitat. Els seus companys han ressenyat la generositat del nou president, el seu esperit de diàleg i la seva vocació de justícia social.
I la Policia Nacional investiga una denúncia per agressió sexual que hauria ocorregut la matinada de dimarts a Platja d'en Bossa, Eivissa.
La Unitat d'Atenció a la Família i a la Dona ha posat en marxa el dispositiu de recerca després de rebre la denúncia per part de la víctima. De moment, la comissaria d'Eivissa no ha aportat més dades sobre el cas.
Encara a Eivissa també s'ha produït una agressió d'un turista a un taxista després de recollir-lo a una discoteca amb un acompanyant. L'acció ha estat enregistrada en un vídeo que va circular durant tota la jornada d'ahir per les xarxes socials d'Ani Manau.
El vídeo correspon a una càmera que el taxista té instal·lada dins el vehicle. Durant el trajecte, el client, que semblava actuar en estat d'embriaguesa, ha acusat el conductor d'haver-lo drogat i l'ha amenaçat verbalment, amb un to cada vegada més violent. El taxista l'ha convidat a presentar denúncia i quan el turista ha vist que es trobava davant la caserna de la Guàrdia Civil Les Espaïses, a Sant Antoni, ha començat a colpejar-lo i a agafar-lo pel coll. Lolo Ruiz és portaveu de l'associació Elite Cursaris d'Eivissa.
Ellos mismos empiezan a encontrar mal y empiezan a acusar al taxista de haberlo drogado. Él en ningún momento, digo, yo no he drogado. Bueno, pues vamos a la policía y lo denunciáis si queréis. Y lo compañero lo que fue directamente, viendo ya que la cosa se estaba empeorando, lo llevó directamente a lo que es el puesto de la Guardia Civil de esos países y allí en ese momento dice, mira, aquí tenéis el cuartelito, bajaros, pagarme y denunciarme. El compañero lo único que se llevó un buen susto.
Finalment, el conductor s'ha pogut alliberar, ha sortit del vehicle i han hagut d'intervenir alguns agents per calmar el turista. Amb tot, l'agressor no ha estat detingut.
I a Menorca, els serveis de socorrisme de les platges han realitzat 170 salvaments aquesta temporada. La majoria són conseqüència de les imprudències dels banyistes que no fan cas a les banderes de les platges. A partir d'ara, a Menorca, el servei tendrà l'ajuda d'un dron, Blai Barber.
Els socorristes de l'empresa Marseille fan posat a prova el dron d'emergències que pot ajudar en rescats a la mà. No només localitza la víctima, sinó que també és capaç de dur-li un flotador, donar-li instruccions i tranquil·litzar-lo mentre arriba l'ajuda. Jesús Mariscal és coordinador de l'empresa de salvament Marseille.
Puede llegar a comunicarse con la víctima, darle una tranquilidad, que eso es lo más importante de un rescate, dar una primera tranquilidad hasta que llega la ayuda.
La velocitat d'actuació és una de les avantatges del dron, ho explica David Llupies, president de l'associació Búsqueda i Rescate Menorca.
D'una víctima que necessiti ajuda, els temps de resposta d'un dron comparat amb una embarcació o una moto d'aigua és infinitament molt més ràpid. Entonces el dron arriba en segons a la ubicació i només, crec jo, i l'experiència ja que han tingut amb els simulacres, la víctima tenia aquest missatge tranquil·litzador de ja arriba l'ajuda, ja arriba, ja està en camí, no te preocupis, pues, vulguis o no, beneficia.
Només aquest estiu a Menorca s'han fet més de 170 rescats i més de 60 evacuacions a centres sanitaris.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7 i 13 minuts. Prop de 21.000 alumnes i 2.000 professors de formació professional de les Balears començaran demà les classes. Per aquest nou curs acadèmic, la Conselleria d'Educació ha incrementat les places amb un mil·lenar i s'ofereixen 128 cicles diferents.
Els estudiants tenen a l'abast 36 cicles nous. Entre aquests destaca el doble grau superior en manteniment d'avions a l'Edson Pacs de Palma. És l'únic que s'ofereix en l'àmbit públic de l'estat espanyol. El conseller d'Educació, Antoni Vera, afirma que falten 10.000 alumnes d'FP a l'arxipèlag per al nombre de població.
Que sempre la demanda se concentra sobretot en famílies professionals com, per exemple, la sanitària o la informàtica. És una gran demanda que hi ha i nosaltres, clar, no podem absorbir tota la demanda. La nostra oferta no pot absorbir tota la demanda i, en canvi, altres famílies professionals que no tenen tanta demanda. Evidentment, hem continuat creixent en aquestes famílies professionals.
El cicle d'eficiència energètica és un dels més sol·licitats. En Guillem Alemany l'ha cursat i assegura que trobar feina després de les pràctiques ha estat senzill.
Vaig acabar aquest estiu, el juny, i vaig seguir aquí, en lloc de venir 3 dies, una jornada laboral de 40 hores.
Educació infantil és una altra branca amb molta demanda. Al Centre d'Educació Infantil Popeye, una de cada 4 persones que hi fan les pràctiques queden contractades. Pau Ramis és el director del centre.
S'han obert no tan sols escoletes, sinó escoles, i aquest perfil de tècnic superior d'educació infantil està molt demandat.
Segons les darreres dades del portal d'ocupació ADECO, l'any passat un 42% de les ofertes de feina requerien haver cursat una formació professional.
El conseller d'Educació reclama responsabilitat als sindicats educatius i els insta a prendre una decisió per resoldre el conflicte amb el mestre condemnat per assetjament a un exalumne. Alhora, Antoni Vera ha expressat el seu respecte envers les famílies del centre de Son Sardina, que ja fa una setmana que no duen els seus fills a classe, en protesta per la presència de Miquel Roldán al CEIP Maria Antònia Salvà.
Respectar totalment la postura dels pares i intentar trobar solucions en aquest problema que passa normativament. La solució, així com està ara jurídicament, passa per la comissió paritària administració forces sindicals, i en els quals, en aquesta comissió, tots han de dir la nostra, i jo crec que tots han de fer un exercici de responsabilitat tots junts.
I és que els sindicats, ben igual que representants de l'administració i els perfils tècnics de la conselleria, són membres de la mesa paritària que Educació ha de convocar demà o dilluns de la setmana que ve per decidir si el mestre interí s'ha de sotmetre a una avaluació de riscos laborals que valori si està o no en condicions de fer feina amb menors.
Això perquè el mes passat de febrer ja es va convocar una mesa, però els sindicats educatius no hi van donar suport perquè s'ha avaluat justament l'estat de salut de Roldán. Recordem que és una decisió que s'ha de prendre per majoria absoluta. Tot plegat mentre l'advocada de l'Associació de Famílies del Col·legi de Son Sardina s'ha reunit aquest mateix dimecres i mateix amb els serveis jurídics de la Conselleria d'Educació per cercar una solució a aquesta situació. Els pares i les mares ja han anunciat, però, que recorreran a la via penal per apartar Roldán de la docència.
I Vox adverteix que si el castellà no es converteix en la llengua vehicular a les escoles, el govern quedarà sense pressupostos de la comunitat de 2026.
I, per tant, manté la seva pressió al govern per reformar la llei. Ahir va venir a Palma un del dirigent nacional de la formació, el secretari general Ignacio Garriga, envoltat de tots els càrrecs i llencs, ha advertit al Partit Popular que no es mourà ni una passa del seu posicionament.
El Partit Popular està dispost a fer real la vehiculització de l'espanyol i garantir l'espanyol en les aules, o el Partit Popular està dispost a defender el concepte de la vehiculització simbòlica? Esa és la gran pregunta.
I la portaveu adjunta del PP, Marga Duran, ha contestat a la pregunta de Vox que no es mourà ni un mil·límetre.
Podem llegir, rellegir, ho podem fer conjuntament, ens podem seure amb Vox i podem veure que en el pacte que nosaltres tenim amb Vox no figura en cap moment anar en contra de l'autonomia de centre, anar en contra o modificar o suprimir el decret de mínims, o anar en contra o modificar o suprimir la llei de normalització lingüística.
Per cert que Junts ha anunciat un pacte amb el PSOE i amb la resta de partits d'esquerra per blindar el català i les altres llengües cooficials en el projecte de llei d'atenció al client.
Concretament, afegiran una esmena que farà obligatori que els treballadors en contacte directe amb els usuaris coneguin el català per poder atendre en aquesta llengua si així ho requereixen per respectar els seus drets lingüístics. Les empreses hauran d'atendre els clients a les llengües cooficials espanyoles sempre que tinguin més de 250 treballadors i 50 milions de facturació i ofereixen servei a tot l'estat.
Escoltau l'informatiu matí d'Ivetres Ràdio.
Vols anar a Son Moixa a gaudir dels partits sense embossos ni haver de cercar aparcament? Bici Palma i l'MT t'ofereixen les millors opcions de transport per estalviar temps i tot més. Amb Bici Bus, guanya el medi ambient i guanyes tu. Ajuntament de Palma.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Del 16 al 22 de setembre celebrem la Setmana Europea de la Mobilitat a Palma. No te'n perdis les jornades de debat, la ruta nocturna amb Font de Misteris, la gran diada de la mobilitat per a tota la família o la trobada de rutes saludables, entre d'altres activitats. Informa't en el web movipalma.movi. Ajuntament de Palma.
Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Són les 7 i 20 minuts. Hem conegut que l'Institut Balear de l'Habitatge impulsa en aquests moments la construcció de 900 habitatges de protecció oficial a totes les illes. Ho ha explicat en concret el gerent de l'entitat, que ha comparegut al Parlament. Els grups d'esquerres han criticat el ritme d'actuació de l'organisme, asseguren que el govern no li ret.
L'IBAVI calcula que el parc actual és de 2.500 habitatges, poc més, públics, i augmentarà un 35%, una xifra que el gerent de l'organisme, Roberto María Cayuela, espera que s'incrementi a mesura que s'arribi a acords amb una vintena més d'ajuntaments. Tots els habitatges seran per a persones amb 5 o més anys de residència a les illes.
L'oposició, que havia sol·licitat la compareixença de Cayuela, ha criticat el ritme d'actuació de la institució. Són Carol Marquès, diputada socialista, i Ferran Rosa, diputat de Més per Mallorca.
Que deixa bastant que desitjar, no? Que el ritme que hi havia a l'IBAVI el juny del 23 s'ha aturat bastant. I dels 424 habitatges que ja haurien d'estar acabats i entregats, només n'han entregat 209.
Vostè va començar la legislatura amb una sèrie d'obres engegades, algunes a prop de ser recepcionades, i sistemàticament, en pràcticament totes les promocions, s'han torbat mesos des de la recepció a entregar les claus.
Cayuela ha explicat que el govern ha adquirit 36 pisos exercint el dret de tanteig i retracte i ha signat l'adjudicació de 54 habitatges per al programa Lloguer Segur. A més, ha negat les acusacions de l'oposició.
De les 21 promocions que vostès tenien en procediment i que m'han entregat ja més d'una dotzena, 11 no estaven ni acabades. Hi havia una valla amb un cartell. No parlin de promociones listas para entregar.
I la plataforma SOS Vivienda Formentera nega que hi hagi més càmpings que en altres anys, com denunciava fa uns dies gent per Formentera. Un fet derivat del problema de l'habitatge a l'illa. Regina Mayans.
La plataforma SOS Vivienda Formentera nega que hi hagi hagut aquest augment del càmping a l'illa. Rosa Rodríguez n'és la portaveu.
Se han atrevido a alarmar a la población de esa manera cuando no existe tal proliferación. Yo no he visto más furgonetas que otros años, encima conozco a la gente que está ahí, lo cual quiere decir que son, no es el primer año que viven de esa manera.
I assenyalen que la majoria es veuen obligats a recórrer a l'acampada perquè no troben un habitatge.
Porque no vas a pagar 1.200 euros por una cama, ¿no? Que es lo que vale una cama, una habitación compartida, pues que tú elijas dormir en tu coche o en tu furgoneta, que son pequeñas furgonetas.
Sempre Formentera n'és conscient i considera que s'ha d'atacar el problema de fons, l'habitatge il·legal. Sentim el portaveu del grup, Rafa González.
Inspecció turística per que la gent pugui accedir a un habitatge digne i evitar que hi hagi aquest augment de caravanes o de vehicles adaptats per producte.
Temen que si no s'hi posa solució de manera immediata es pugui produir un efecte crida.
El que avui pot ser un número no molt elevat, que per dir un número podem dir 10, el que l'any que ve poden ser 200.
A Formentera el càmping està prohibit per ordenança municipal i la regulació Formentera Eco prohibeix a més que les autocaravanes puguin circular per l'illa.
I el Consell de Formentera ha ordenat demolir 4 construccions il·legals, algunes utilitzades com a infrahabitatges, i proposa una multa de 291.000 euros. La tramitació es va iniciar arran d'una denúncia particular a principis d'enguany en una parcel·la ubicada a la banda d'Escà.
I el president Òscar Portas assegura que no permetrà l'existència d'infrahabitatges per moltes dificultats que hi hagi per trobar immoble i lamenta que hi hagi gent que aprofiti les circumstàncies per fer negoci.
El Consell de Formentera té molt clara una prioritat, que és defensar el nostre territori i garantir el compliment de la normativa urbanística. No podem permetre construccions il·legals ni infrahabitatges que posin en risc la seguretat o la dignitat de les persones. I no es tracta només de sancionar, sinó de preservar, conservar Formentera davant d'actuacions que vulneren la legalitat i comprometen l'interès general.
I ahir va començar la 36a edició de l'Escola de Salut Pública a l'illa de Llatzeret, al Port de Mahó. Més de 600 persones entre alumnat i professionals hi assisteixen.
La programació inclou 8 cursos i 14 trobades que tractaran temes com ara les desigualtats socials en salut, l'impacte de la intel·ligència artificial, també la desinformació científica, la salut comunitària o l'estigma associat a la salut mental i l'activitat física. És Matías Torrent, director acadèmic de l'escola.
És important que nosaltres coneguem aquestes eines, com funciona aquesta indústria de la mentida, aquesta desinformació, per nosaltres poder-la compensar amb missatges positius que milloren la salut de la població.
I no ens movem de Menorca per la Mare de Cultura. Perquè la mostra de cuina menorquina encén els fogons de 33 restaurants de l'illa.
I cada establiment ha elaborat dos menús en total, un de 28 euros i un altre de preu lliure, per demostrar que els sabors de l'illa són totalment infinits. José Bosch és president de l'Associació de Restaurants de Menorca.
Una aposta perquè la gent fiqui la cuina menorquina a les seues cartes. I crec que ho estem aconseguint, no tot sol per la mostra, també és el viatger, el turista baratat, cerca que plats d'aquí. Bueno, jo el que em dóna més orgull és veure que plats d'una edició de la mostra passen a convertir-se en plats fixos de carta.
I hem de dir que aquesta ja serà la 17a edició de la Mostra de Cuina de Menorca, que es consolida com un reclam turístic, especialment entre els mallorquins i també peninsulars que aprofiten la mostra per fer una escapada gastronòmica. Ho explica el cuiner Josep Borràs.
Es un turismo que le gusta a Menorca, que le interesa el productor que hace vino, le interesa el productor del queso, y nosotros queremos ese turismo y queremos atraer hacia nuestros restaurantes, tanto de Amagatay como de Morvedre y Aquiara, pues aquellas personas que quieran comer la cocina menorquina desde nuestro punto de vista, un poquito más renovada.
I els plats menorquins, sí, també elaborats en producte local, estaran disponibles per dinars i sopars fins al 5 d'octubre.
I hem arribat gairebé a les 7 i 27 minuts. Això vol dir que estem de fer un cop d'ull a què diuen els diaris, a la premsa editada a les illes, que, com ahir, segueixen parlant de política i de turisme. Si ahir donaven dades, avui donen valoracions.
Efectivament, continuen, podríem dir, estirant els temes d'ahir. Alguns mitjans, han de dir, no tots, eh? Cada portada tira per la seva banda. En tot cas, anem a pams. Mentre Diari de Mallorca es fixa en que el govern resol amb una amonestació, diu, l'absentisme laboral de Núria Riera, és el principal titular pel que aposta Diari de Mallorca, per la seva banda, Última Hora parla de l'enquesta, precisament, que publicàvem ahir i que varen comentar sobradament tant l'informatiu com en aquest, precisament, en aquest mateix resum de premsa. Perquè l'executiu s'ha fet seva, podríem dir, les conclusions d'aquesta enquesta i diu que reforça les polítiques turistes del propi govern. És el titular principal d'Última Hora. En canvi, anem ja amb els digitals, el Mallorca Diario justament explica o entrevista a la presidenta Marga Proens i ella diu que qualsevol símptoma de decreixement fa tremolar moltes famílies de les illes. És la frase que tria per posar entre cometes el digital. Ho diu textualment, per tant, res d'això als altres digitals. OK Baleares, per la seva banda, es fa ressò de la visita d'Ignacio Garriga de Vox al Parlament. Ara Balears, per la seva banda, explica que la crisi de l'habitatge és cada vegada més ferotge, és més complicada, diu, la lluita per aconseguir una casa, incloent fins i tot abusos per part dels propietaris, i els explica després a l'interior. Això quan precisament el periòdico d'Eivissa, i anant ja amb la premsa editada en paper a les Pitiuses, explica que Vicent Marí vol que les cases per a residents siguin prioritàries a Eivissa, just ara n'estàvem parlant fa una estona. En canvi, el diari d'Eivissa va un poc més enfora i diu que Vila impulsa mesures per fer front a la sequera. Això, justament en el mateix dia en què el titular principal del Menorca, a tota portada, hem de dir, explica que Ciutadella, precisament, ha baixat la pressió de les aixetes d'aigua per intentar minvar-ne el consum.
Israel i Gaza encara segueixen molt presents, també en aquest informatiu, per cert. Aprofit per recordar-vos que a la segona hora entrevistarem a Joan David Gené, que és professor de Dret Públic Internacional de la UIB, i ens parlarà d'aquesta qüestió, però aquests atacs d'Israel segueixen molt presents a les portades editades a Espanya.
Efectivament, i cada diari ho representa a la seva manera. El País, per exemple, destaca les paraules del rei Felip VI a Egipte, on va dir que el patiment de Gaza és inacceptable i brutal. va apostar per un estat palestí viable públicament. I destaca també que Feijó ara també critica el govern israelià per la massacre, diu textualment, que du a terme. El Mundo, per la seva banda, explica que el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, intenta salvar l'ajuda d'Israel contra el terrorisme pel que fa a espionatge. L'ABC, per la seva banda, avui podria indicar va la seva, i diu que augmenta la bretxa generacional econòmica, hem de precisar, perquè els jubilats, diu, tenen més renda i els joves manco. La Vanguardia, pendent també d'Israel, diu que Brussel·les aprova el pla de sancions, però que tanmateix seran els estats qui decidirà.
Hem arribat a les 7:30, ara és moment de repassar quins són els titulars més destacats d'aquest dijous. El malestar reflectit en l'enquesta de percepció del turisme entre els ciutadans de les Balears avala el full de ruta del govern. Aquesta, el manco, és la conclusió que n'extreu el conseller Jaume Boussà.
Defensa que el sondeig, fet l'octubre l'any passat, però que han conegut aquesta setmana, mostra com la majoria de la població és partidària de limitar el turisme, i això, diu, és precisament el que estan fent, limitar i no reduir.
Els resultats de l'enquesta avalen la feina d'aquest govern. Avalen la feina d'aquest govern, que no fa falta enquestes per saber com respira la societat.
Per contra, el Fòrum de la Societat Civil creu que s'hauria d'anar més enllà i de créixer, i l'oposició acusa el govern de no fer prou contra la saturació.
I Gabriel Oliver ja és el nou president de l'Audiència Provincial de les Balears. Actualment és magistrat de la secció quarta, on fa comptes continuar.
A la seva presa de possessió s'ha marcat uns objectius clars.
Bueno, com jo he dit, jo intentaré fer una feina discreta d'ajuda en els meus companys i hem d'aprendre a veure quines poden ser les solucions pel retras que té l'audiència, que és una realitat que el té. I hem de veure si la nova reforma de l'organització de l'oficina judicial ens ajuda a poder incrementar les places en un futur.
Oliver s'ha fet ressò dels valors que han de ser presents en la seva feina com a jutges, és a dir, la independència, la imparcialitat, la humilitat i la valentia.
Oliver, que comença aquesta nova aventura professional, i també prop de 21.000 alumnes de formació professional de les Balears iniciaran les classes demà.
Un curs que arranca amb 36 cicles nous i més de 2.200 a les Balears, això són 168 més que l'any passat.
Una formació professional que no atura de créixer quan el conseller d'Educació, Antoni Vera, ha reclamat responsabilitat als sindicats educatius i els insta a prendre una decisió per resoldre el conflicte amb el mestre condemnat per assetjament a un exalumne.
Alhora ha expressat el seu respecte envers les famílies del centre de Son Sardina, que ja fa més d'una setmana que no duen els seus fills a classe en protesta per la presència de Miquel Roldán al CEIP Maria Antònia Salvà.
La solució, així com està ara jurídicament, passa per la comissió paritària administració forces sindicals, i en els quals, en aquesta comissió, tots han de dir la nostra, i jo crec que tots han de fer un exercici de responsabilitat tots junts.
I l'Ajuntament de Vila ha hagut de prendre mesures amb l'entrada de l'illa d'Eivissa en alerta per sequera. Mesures com la disminució de la pressió de l'aigua que surt pels grifons ho notaran sobretot aquelles persones que viuen en edificis més alts.
Una mesura que, diuen, ja dona resultats perquè ha baixat el consum. A més, des de fa uns dies, el municipi ja subministra únicament aigua de salada.
I un dia més, la crònica internacional passa per Israel, que assegura que està negociant amb els Estats Units el repartiment de la Franja de Gaza. Ho ha afirmat el ministre de Finances israelià, qui també ha dit que l'enclavament palestí representa un potencial boom immobiliari.
Això quan la Unió Europea fa un pas més i incrementa la pressió comercial sobre el govern de Tel Aviv precisament per la massacre que està provocant a la Franja de Gaza. Avui, les marxes per Palestina a Mallorca han convocat una concentració amb cassolada davant el consolat dels Estats Units a Palma. També hi haurà protestes a Eivissa al passeig Vara de Rei.
I per cert que s'ha inaugurat ja la Setmana del Llibre en Català. Enguany compleix 36 anys i se celebra fins diumenge als Jardins de la Misericòrdia de Palma.
El president de l'Obra Cultural Balear, Antoni Llebrés, va ser l'encarregat de fer el pregó ahir, un discurs que ha servit per defensar la lectura contra la intolerància i reclama mesures per la pervivència de la llengua catalana.
Lògicament, una crida en els poders públics que complesquin amb el seu mandat estatutari de protegir la nostra llengua i cultura.
I pel que fa al temps, sembla que no hi ha molts de canvis. Tornarem a tenir un dia assolellat. Pedro Roger, bon dia.
Gràcies. Avui tornem a tenir per davant una jornada molt tranquil·la, però això sí, calorosa. Continuarem amb un termòmetre molt semblant al d'ahir. Els valors més elevats tornaran a girar entre els 29 i els 33 graus aproximadament. Per tant, tornarà a fer més calor de la que seria habitual en aquestes alçades de l'any. I, de fet, continuarem amb aquestes condicions quant a la temperatura fins a final d'aquesta setmana. No serà fins ben entrada la setmana següent, que notem una refrescada bastant més important. D'altra banda, quant al cel, com bé has dit, avui el sol serà el protagonista, acompanyat en alguns moments per alguns intervals de núvols baixos, però en conjunt, molt poca cosa. El vent bufarà de gregal i ho farà fluix. Això permetrà que tinguem també la mà com una bassa d'oli i la tindrem al llarg de tot el dia. Ara mateix tenim a Menorca 21 graus a Sant Climent i 22 a Ciutadella. A les Pitiuses, 20 graus a Sant Antoni i 23 a Eivissa. I a Mallorca, 20 graus a Deià, 20 també a Lloret i 21 a Alcúdia.
Informatiu Matí. Esports.
En els esports, la direcció del Mallorca demana tranquil·litat, tot i el mal començament de temporada. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. Alfonso Díaz i Pablo Ortells han enviat un missatge d'unió dins el vestidor i de tranquil·litat, tot i la mala ratxa de resultats. Un punt de 12 possibles. Aquest era el discurs del club abans de rebre diumenge la visita de l'Atlètic de Madrid a l'estadi de Son Moix. Sentim el director de negocis del Mallorca, Alfonso Díaz, i també el seu director de futbol, Pablo Ortells.
Bueno, el tema de Dani yo creo que ya quedó zanjado. Hemos hablado y Dani ahora mismo es un jugador más del equipo y sin más. Hemos vivido estas situaciones, llevamos ya aquí en estos 10 años que llevamos, hemos vivido situaciones de club, ¿no? Pues complicadas con descensos y el vestuario pues es un 10. Son profesionales, lo están dando todo, lo estamos demostrando, aunque los resultados no estén saliendo. Y no hay ninguna duda de que vamos a salir adelante, hay que estar con optimismo y seguro que llegan los resultados.
Un grup sa, jo crec que donen tot el que poden pel Mallorca i jo crec que amb humilitat i treball jo crec que ho trauran la situació davant. Jo crec que Iagova és un tio amb personalitat, jo crec que és el primer que sap com canviar-li la situació i donar-li la volta i jo el veig amb moltes ganes, amb molta il·lusió de fer les coses bé i ja pensant en el pròxim partit.
I a la festa de la penya Esbrollador d'Esporles també es va parlar del cas de Dani Rodríguez. Això pensen els aficionats.
Creo que nunca sabía si hubiese podido producir esto y hay que olvidarlo y tirar para adelante. Yo creo que todo el mundo se merece una segunda oportunidad.
Ha demanat perdó, s'ha excusat per tot. I ara són els dos que s'han de recuar.
Peor fora del tiesto. Però hauríem de perdonar perquè de molts anys aquí estaria bé que ho perdonassin.
Que això s'ha de fer en privat i si se fa se xerra amb l'entrenador i no s'ha de posar a les xarxes.
Me sap molt de greu que hagi fet això, però confiem en que li donin una oportunitat.
Tu si xerres amb l'entrenador i arribes a segons quina conclusió, pues sí, però per jo ha creuat ratxes vermelles.
És temps de curtó, ja veurem. Ja veurem. Victòries en de menester.
I, per cert, Jan Virgili ha estat convocat per jugar al Mundial Sub-20, que es disputarà a Xile a partir del dia 27 de setembre. Per tant, el duel contra l'Atlètic de Madrid serà el darrer en què el futbolista català estarà disponible per a Iago Barrasate abans de concentrar-se en la selecció. Es podria perdre fins a 4 partits de Lliga si Espanya arriba a la final. El Mallorca començarà a preparar avui matí a les 10:30 a Son Bibiloni el partit de diumenge a les 4:15 contra l'Atlètic de Madrid. I l'Atlètic de Madrid arribarà a Mallorca després de caure a la Champions per 3-2 contra el Liverpool. El conjunt madrileny perdia per 2-0 als 6 minuts de partit, però dos gols de Llorente empataren el maig. Al minut 92, Van Dijk marcava el gol de la victòria de l'equip anglès. El tècnic Diego Simeone va ser expulsat. El sentim.
No es fácil estar en el lugar donde estamos y recibir insultos todo el partido. Vino el gol de ellos, vino el tercer gol, me giré, cuando me giré continuaban los insultos con gesto y bueno, soy una persona. El rival con la necesidad de ir a buscar el partido fue, tuvo un córner, dos córner, tres córner y la verdad que terminó siendo un golazo.
I avui debuta el Barça a la Champions. El conjunt català jugarà a les 9 del vespre al camp del Newcastle. Lamine Yamal es baixa per lesió i torna a la llista Frenkie de Jong. I la UD Eivissa, líder en solitari del grup 2 de Primera Federació, jugarà diumenge contra l'Antequera. El conjunt eivissenc vol continuar fent de Can Misses un fortí i guanyar el segon partit de la temporada a casa. Sentim el jugador de la UD Eivissa, David del Pozo.
Sí, sabemos que todos los partidos son muy complicados. Viene la Antequera, el año pasado hizo playoff, así que si no estamos a nuestro mejor nivel y no damos el 100%, pues lo vamos a pasar mal. Así que bueno, a prepararlo desde hoy y darle la importancia que tiene y poder disfrutar de una noche bonita con la afición.
I un darrer apunt de futbol, el Formentera ha quedat eliminat de la Copa Federació després de perdre per 6-1 al camp de l'Atleti Lleida. I en tenis, l'equip espanyol ja coneix el seu camí per intentar guanyar la Copa Davis. Ja s'ha sortejat el quadre de la final a 8 de la competició i Espanya, amb el mallorquí Jaume Munà, ha quedat emparellada en la República Txeca als quarts de final. Si guanya, el combinat de David Ferrer s'enfrontaria al guanyador de l'eliminatòria entre Alemanya i l'Argentina. La competició, la Copa Davis, es jugarà a Itàlia entre el 18 i el 23 de novembre. I també en tenis, Espanya no serà a les semifinals de la Billie Jean Cup. Paula Badosa tenia l'oportunitat d'empatar l'eliminatòria, però va caure contra Elina Svitolina en 3 sets amb un parcials de 5-7, 6-2 i 7-5.
Gràcies, Miqui. Així hem arribat a les 7:40. Ara faim una petita pausa i tot d'una vos explicam tot allò que passa fora de les Balears.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la MT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ajuntament de Palma.
Vine a celebrar la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca. Aquest dissabte 20 de setembre, de 10 a 14 hores, jocs infantils i castells inflables, exposició de vehicles elèctrics, una exhibició dels bombers de Mallorca i un circuit de seguretat vial. Així que no oblidis dur la teva bicicleta. T'esperam a General Riera 111 i 113 a la Jornada de Mobilitat Sostenible del Consell de Mallorca.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Són les 7:42. Ara parlam de la crònica internacional que avui està marcada per aquestes paraules de fa només unes hores. Aquí expliquen que Israel està negociant amb els Estats Units el repartiment de la Franja de Gaza. És el ministre de Finances qui també ha assegurat que l'enclavament palestí representa un potencial boom immobiliari, una oportunitat de negoci. Això quan la Unió Europea fa una passa més, increment la pressió comercial sobre el govern de Tel Aviv precisament per la massacre que està provocant a la Franja de Gaza. La Comissió Europea proposa als estats membres suspendre part de l'acord d'associació amb Israel. Entre d'altres, inclou la reintroducció d'aranzels i la suspensió de fons. Ara bé, no romprà les relacions comercials.
I també el paquet de mesures suspèn el suport bilateral i deixarà de rebre prop de 6 milions d'euros. Està pendent que els 27, però, ho aprovin, ja que per tirar endavant requereixen el suport dels estats membres. Brussel·les també proposa sancionar dos ministres, el de Finances, a qui hem escoltat fa només un moment, i el de Seguretat Social, i aplicar sancions a colons violents. La cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, ha dit que l'ofensiva del govern israelià contra la Franja de Gaza és una nova escalada en la guerra que agreujarà la crisi humanitària que ha descrit com insostenible. La comissió calcula que la suspensió parcial afectarà els 37% de les explotacions israelianes a la Unió Europea, que es tradueix finalment en 5.800 milions d'euros. euros. El govern de Netanyahu diu que aquestes sancions només cerquen danyar Israel i empoderar Hamas. Malgrat els anuncis i la pressió internacional, l'exèrcit d'Israel continua per tercer dia consecutiu l'ofensiva terrestre a gran escala a la ciutat de Gaza i des de que va començar la guerra han mort ja més de 65.000 persones.
Mentre a Espanya, la Comissió Estatal contra la Violència ha proposat sancions d'entre 3.000 i 4.000 euros per a 17 persones implicades en les protestes pro-Palestina que varen interrompre la Vuelta Ciclista a Espanya. Mentrestant, la situació a Gaza i els posicionaments distanciats dels diferents líders polítics han tornat a centrar part de la sessió de control al Congrés dels Diputats.
El líder del PP, Núñez Feijóo, ha carregat contra el president del govern central, Pedro Sánchez, diu que aixeca la bandera de Palestina amb l'única intenció de tapar els seus conflictes.
Sufrió usted mucho por el pueblo saharaui y cambió de opinión en una tarde. Ya le conocemos demasiado. Por seguir en el poder, todo el mundo sabe que usted pactaría hasta con el señor Netanyahu.
Sánchez, però, ha tornat a insistir en la paraula genocidi i ha defensat que lidera un dels governs més estables de la Unió Europea.
En estos siete años que llevo al frente del gobierno de España, ha habido siete primeros ministros en Francia, seis primeros ministros en Austria, cinco primeros ministros en el Reino Unido. Y cuando hablamos de la política nacional, tengo el gusto de que usted es el tercer líder del Partido Popular.
Tot això, a més, quan el govern central ha afirmat que el decret d'embarcament d'armes a Israel s'aprovarà en qüestió de dies.
I enmig de la massacre contra la població de Gaza, les marxes per Palestina a Mallorca convoquen avui cap vespre una concentració amb cassolada davant el Consolat dels Estats Units a Palma. També hi haurà protestes simultànies a Eivissa, al passeig Vara de Rei.
Asseguren que tornen a sortir al carrer per l'inici de l'atac per terra de la ciutat de Gaza per part de l'exèrcit israelià que obliga la gent, diuen, a una fugida impossible amb totes les sortides de la franja bloquejades. També recorden que la Comissió Internacional Independent d'Investigació sobre els Territoris Palestins Ocupats de l'ONU ha dit que Israel, tal com us hem informat, comet genocidi contra els palestins a la franja de Gaza. La concentració pretén visibilitzar el suport a la flotilla Global Sumut.
I ara repassam altres titulars destacats de l'actualitat nacional i és que Igualtat eleva a 28 les dones assassinades per violència de gènere fins ara i a 1.322 des del 2003, quan es van començar a recaptar les dades.
Ha estat després de confirmar l'assassinat de la dona de 64 anys a Múrcia, a mans presumptament del seu home, aquest dimarts, 16 de setembre. No existeixen denúncies prèvies. Es tracta del primer d'enguany a Múrcia per aquesta xacra. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere, no deixa rastre la factura, tot i que s'ha d'esborrar sempre del registre de cridades i està operatiu les 24 hores del dia.
I avui comença el judici contra Francesco Arcuri, la exparella de l'espanyola Juana Ribas, per presumpte maltractament físic i psicològic als seus fills. Un judici que arranca gairebé dos mesos després que el menor d'11 anys tornés a Espanya amb ell, ja que en té la custòdia.
Aquesta primera audiència és independent del procés civil entre Ribas i la seva exparella per la custòdia dels fills. L'advocada de Ribas a Itàlia, Virginia Dascanio, ha dit que ni la mare ni el fill seran presents en aquesta primera sessió, en què es durà a terme l'admissió de les proves, però sí que hi seran després a les següents.
I el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, ha recorregut contra la fiança que li va imposar el jutge del Suprem, Ángel Hurtado, per la presumpta filtració contra Alberto González Amador.
Demanen que anulin o reneixin la fiança argumentant que s'ha comès una errada de càlcul. Entenen que la quantitat incloïa la possible multa, cosa que la doctrina constitucional no permet.
I a la crònica internacional, una notícia econòmica important, i és que la Reserva Federal dels Estats Units ha anunciat que rebaixa els tipus d'interès en un quart de punt fins a situar-los en una forqueta d'entre el 4 i el 4,25%.
Suposa la primera retallada del preu del doblers des de desembre de 2024. El president del sistema federal, Jerome Powell, ha assegurat que el seu objectiu és aconseguir una màxima ocupació i preus estables. Ara bé, han decidit abaixar els tipus d'interès.
While the unemployment rate remains low, it has edged up. Job gains have slowed.
Per Cádiz, Powell, la incertesa econòmica continua sent elevada i que els riscos a la baixa per l'ocupació han augmentat. Durant la roda de premsa també ha assegurat que el sí del Comitè Federal del Mercat Obert no existeix un suport ampli per tal de retallar 50 punts bàsics, tal com demana l'administració de Donald Trump.
I aquestes darreres hores també hem conegut que l'expresident del Brasil, Jair Bolsonaro, pateix càncer de pell en fase inicial.
Ivanox tirpar dos carcinònomes durant els dies que ha estat hospitalitzat. Va ingressar dimarts per un problema renal, tenia vòmits, també marejós, pressió arterial i presíncope, un diagnòstic que coneixem pocs. Dies després, ho han de recordar que l'hagin condemnat a 17 anys de presó per intent de cop d'estat.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Falten 10 minuts per les 8 del matí. Amb l'entrada de l'illa d'Eivissa en alerta per sequera, l'Ajuntament de Vila ha disminuït la pressió de l'aigua que surt pels grifons. Ho notaran sobretot els que viuen en edificis alts. Una mesura que, diuen, ja dona resultats perquè ha baixat el consum. A més, des de fa uns dies, el municipi ja subministra únicament aigua dessalada. Enric Fernández.
S'ha aturat ja per complet la captació d'aigua subterrània. També s'aprofitarà l'aigua de dos aqüífers que brollen a aparcaments subterranis per fer net els carrers i per reg de jardins. Ho explica Jordi Griver, regidor de Medi Ambient de Vila.
100% d'aigua dessalada. Segons el pla de gestió, podíem estar fins al 30 de setembre, però l'hem parat l'11, hem pogut fer-ho. Per neteges, baldejos i recs, anem a utilitzar aigua freàtica, aigua que estava a uns pàrquings que s'estava tirant feia 30 o 40 anys. Òbviament han de tenir la pressió suficient i necessària per poder utilitzar l'aigua amb normalitat, banyar-se i fer tot, però potser sí que notaran menys pressió de l'habitual.
Es farà un reg de supervivència a la ciutat. Està prohibit omplir piscines i fer net amb mànegues d'aigua. Els particulars només podran regar dues vegades per setmana. L'any 2027 s'ha d'arribar un 95% d'eficàcia a la xarxa d'aigua de la ciutat, amb només un 5% de fuit. Rafael Triguero és l'alcalde de la capital eivissenca.
L'any 2027 tenim que ser capaços de tenir un 95% de rendiment d'eficàcia. Destacar que avui per avui, després de molts de mesos de feina, estem en unes xifres del 84%.
També estan a punt de licitar un projecte per valor de 2 milions d'euros per evitar infiltracions d'aigua salina al clavegueram, perquè l'aigua que arribi a la depuradora de Sacoma es pugui reutilitzar. L'Ajuntament d'Eivissa assegura que han fet molta feina i que els grans consumidors han baixat la despesa d'aigua un 8% aquest estiu, una baixada que arriba al 27% als ports esportius.
I l'Ajuntament de Sineu denuncia l'abocament de fems de gallina a la finca de Sant Vendrell, que és just allà on s'havia de construir la macrogranja. El batlle de Sineu és Tomeu Mulat.
S'han pogut comprovar que sí, que hi havia fems, i el que farem ara com a Ajuntament, perquè ahir vespre, i ara baixa vespre, ja varen rebre bastantes queixes dels veïnats de sol el que fa pel poble de Sineu, el que farem avui és transmetre una denúncia ja directament cap a la Conselleria d'Agricultura i cap a Medi Ambient.
L'empresa avícola, propietària de la finca, ho nega, però assegura que preveu fer-ho la setmana que ve.
Ahir, però, la pudor ja no se sentia, però dimarts es va notar, deien els veïnats, per tot el poble.
De fet, les 7, coses així, van començar a sentir aquesta pesta, no sabien molt bé de on venia, i el barquer de fora, en el carrer, no s'hi podia estar.
Estàvem aquí asseguts a la plaça de Vell del 8 del vespre i venien com a bavarades d'olor de merda.
I el nou poliesportiu de Sant Joan, a l'Institut Maria Àngels Cardona, Ciutadella, Malmes per una Dana, està previst que estigui enllestit d'aquí a un any i tres mesos. El projecte, que ha comptat amb un pressupost de més de 2 milions d'euros, preveu una reforma integral de l'edifici. Sentim per aquest ordre el conseller d'Educació, Antoni Vera, i el director de l'Institut.
Tot l'equipament de Bell Nou i fins i tot perfeccionant, perquè hi haurà les aules per l'alumnat si en un moment donat necessiten alguna aula teòrica, uns vestidors més ampliats i més adaptats, per exemple, vestidors de minusvali, que fins ara no n'hi havia.
Avui l'alumnat que fa quart d'ESO no ha vist mai, no ha pogut fer mai activitat física dins un poliesportiu, ho ha hagut de fer amb una infraestructura molt precària, per tant, sense cap dubte que avui s'inicien les obres, per nosaltres és una gran notícia.
I a Palma, l'espai de l'antic cinema Metropolitan es convertirà en una comissaria de policia, una escoleta, una biblioteca i un casal de barri. També inclourà una unitat bàsica de salut, una oficina d'atenció al ciutadà i un aparcament, entre d'altres. El pressupost estimat per aquest nou centre de serveis de Pere Garau és de 17 milions d'euros.
La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ja ha aprovat l'inici del concurs d'idees i afirma que a finals de desembre tindran un projecte guanyador. El batlle Jaime Martínez ha posat èmfasi en millorar la seguretat del barri i per això hi faran feina una trentena d'agents.
Per donar també seguretat a un barri pues, tan dens com aquest i també per seguir combatint l'incivisme que, com saben, també és una batalla que volem guanyar.
Amb tot, el centre de serveis tindrà 7.000 metres quadrats i serà el més gran de ciutat.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Falten 6 minuts per les 8 del matí. Llibreters, editors i lectors tenen una cita aquests dies als Jardins de la Misericòrdia de Palma. S'hi celebra la Setmana del Llibre en Català, que enguany compleix 36 anys. Ahir cap vespre es va inaugurar amb el pregó del president de l'Obra Cultural Balear.
Antoni Llebrés ha defensat la lectura contra la intolerància i reclama mesures per a la pervivència de la llengua catalana.
Lògicament, una crida en els poders públics que compleixin amb el seu mandat estatutari de protegir la nostra llengua i cultura.
Entre llibreters i editors, lògicament, moltes expectatives.
És una cita importantíssima per la literatura, la cultura i la llengua de la nostra terra.
Són dies en què podem mostrar molt el nostre fons. Pensa que som editorials que potser com la nostra, que fa 30 anys que editam.
És molta il·lusió, just és com l'inici del col·le i una manera com més agradable d'apropar-nos en els llibres. I...
M'encanta, i més a Mallorca tenim una literatura tan rica.
Al Jardí de la Misericòrdia estaran estivats de llibres fins aquest diumenge amb propostes de presentacions, contacontes i concerts.
I ja sabem qui representarà Espanya en la carrera a l'Òscar com a millor pel·lícula internacional.
La pel·lícula que representarà Espanya en la 98 edició de los Oscars és... Sirat.
Ho anunciava el director Pablo Berger, portaveu de l'Acadèmia de Cinema Espanyol i que l'any passat va competir amb Robot Dreams, Sandra Martínez.
La tria deixa fora Sorda i Romeria, els altres treballs que s'havien escollit en un principi juntament amb Sirat. Finalment, però, la pel·lícula d'Oliver Laxe ha estat l'escollida. Aquest drama a ritme de tecno, que no deixa indiferent ningú, va aconseguir ja el premi del jurat del darrer Festival de Cannes i ara comença una nova lluita, una carrera que el director agraïa als seus companys de l'Acadèmia de Cinema Espanyol.
Todos son conscientes del trabajo que detrás de una peli, lo saben. Todos son conscientes del trabajo que hay detrás de una peli, lo saben, y de los riesgos que hemos tomado haciendo esta peli. Y ya como que arde, pues, no sé, me he sentido como muy querido por los, muy apoyado por los compañeros. Y ahora estoy sintiendo también ese calor que motiva y bueno, tengo muchas ganas de hacerlo lo mejor posible para representar el
Sergi López, el protagonista de la pel·lícula i que ja va ser als Oscars pel seu paper al Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro, no amagava la seva satisfacció i la confiança en la pel·lícula. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Una peli que golpea muy fuerte y que transporta algo muy potente. Y esto se nota cuando hemos hecho reestrenos, hemos ido a hablar con el público al acabar la película y hemos visto como la peli percute, ¿no? Y como esta mirada hacia adentro emociona mucho y, en fin, es un artefacto cinematográfico muy particular, muy diferente y és un orgull.
I dèiem que ara comença una carrera de fons on Sirat, a priori, sembla que té bones cartes. Sense anar més enfora, la seva distribuïdora, Neon, és una companyia molt potent que ja va aconseguir, per exemple, les estatuetes per Paràsitos i per Anora. Agustí Almodóvar, del Deseo, la productora de la pel·lícula, ho destacava.
Estamos en la mejor situación, con un estreno previsto para noviembre y con una empresa, además, que se está especializando en descubrir esas películas que mayoritariamente salen de los festivales europeos.
La Societat de la Nieve, de Juan Antonio Bayona, fou fa dos anys la darrera pel·lícula en aconseguir aquesta nominació, i Mar Adentro, d'Alejandro Amenábar, la darrera en guanyar-lo l'any 2004. Les nominacions als Oscars es donaran a conèixer dia 22 de gener i la cerimònia tindrà lloc el 15 de març.
I l'organista mallorquí Nadal Roig Serralta ha fet història en convertir-se en el primer espanyol guardonat al prestigiós concurs internacional d'orgues històrics Paul Hofheimer, a Innsbruck, que és un dels més reconeguts del continent. En la 20a edició, celebrada aquest setembre, el certamen li ha atorgat el segon premi Ecce Equo per distingir la seva interpretació entre una nòmina d'organistes emergents i consolidats.
Aquest reconeixement confirma l'ascens d'un músic que va començar la seva formació a l'Escolania de Lluc, precisament sota la guia de Rafael Riera, i el Conservatori de Mallorca, amb Bartomeu Mut, abans de continuar-la després a Berlín, Amsterdam, i actualment ho fa a Milà, a Itàlia, de la mà de mestres de la talla de Paolo Crivellaro o Pieter van Dijk, també Lorenzo Guilmi. El seu talent, però, ja ha traspassat fronteres. El 2023 va debutar com a solista a la Sinfònica amb la Filarmònica de Berlín, en un dels escenaris més emblemàtics del món, i també va brillar al Festival Internacional de Música Vila de Santanyí, on el seu concert va ser molt celebrat. Ara, amb el Premi d'Innsbruck, Roig sobrepàs el nom de referència del panorama organístic europeu.
A mi, per guanyar allà un segon premi és un gran reconeixement a sa feina feta i també amb un tipus de música i repertori molt especial.